Els dimarts, el català al carrer, amb la col·laboració del Centre Normalització Lingüística al Penedès Garraf i la vostra participació.
La Teresa Casanellas, del Servei de Català de Vilafranca i de l'Alt Penedès, ens acompanya per primera vegada aquest 2025. Així que, Teresa, ben tornada, bon any.
Gràcies, igualment.
No sé si el català diu alguna cosa al respecte de fins quan podem estar desitjant bon any.
No, això no crec.
Si en català és diferent de
jo crec que
les
no
altres
posa.
Llengües.
Què fan les altres llengües?
No ho sé, és un debat sabem, que hi ha obert aquests dies, sí? No? Fins quan puc estar dient bon any?
No ho sé, però vaja, això has de poder dir tot l'any, no?
També és veritat.
Clar, no? Pels dies que queden, doncs desitges que vagin bé.
És un bon auguri.
Sempre és un bon desig, sí, sí.
I tant, i tant.
Però vaja, jo crec que d'aquí uns dies ja ho deixarem, això, eh?
Avui recuperem normalitat i seguim amb el format de sempre que coneixeu i us agrada. Comentem una miqueta l'actualitat, notícies referents al Consorci per la Normalització Lingüística del Català. Aprenem, sobretot, vocabulari, frases fetes, amb la Sílvia Catassús, des de Ràdio Sant Sadurní, i tenim un concurs que us agrada molt i que té premi, té un llibre. Avui és Els Germans Corp, recomanat per nens i nenes a partir de 6 anys, editat per Bindi Books. Anem a pams, doncs, comencem amb els cursos, no? Perquè nou any, nou trimestre de
sí,
cursos
sí,
de català.
Sí, sí, ja hem engegat el nou trimestre. A final de desembre, abans de festes, vam fer les inscripcions, que ja us vaig explicar els dies, i vam fer tot aquest torn d'inscripcions, aquest trasbals que representa, perquè sempre hi ha cues de gent i bé, s'omplen els cursos, però és clar, representa tot un moviment de matrícules, de fitxes i de coses més així, de paperassa. Però bé, doncs es van fer les inscripcions, així perquè tingui una idea general del que s'ha ofert. A tot el consorci s'han ofert, ara per començar el mes de gener, 1.500 cursos a tot Catalunya, des del nivell inicial fins al nivell seu, diguéssim, el suficiència 3, que en diem nosaltres. I això vol dir unes 32.000 places. En tots els centres, en els 20 centres de normalització que hi ha a tot Catalunya.
Així no n'hi ha un per capital de comarca, ni a menys.
No, perquè comarques n'hi ha més, oi? Sí, 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 algunes comarques que... Clar, per exemple, aquí mateix, al centre Alt Penedès-Garraf, agafem dues comarques i passen a altres llocs, que sí, que són més de dues comarques. En canvi, algun centre que és, per exemple, l'Hospitalet, és tot l'Hospitalet, un sol centre. Està distribuït una mica, depèn de la població.
Hi ha prou alumnes.
Exacte, sí, sí. I són 20 centres. Doncs bé, aquests cursos són majoritàriament presencials, un 85% d'aquests 1.500 cursos són presencials i la majoria dels que s'ofereixen són dels nivells bàsics. 860 cursos són de nivells bàsics, bàsic 1, bàsic 2, bàsic 3, perquè és dels cursos que hi ha més demanda i aquests nivells, a més, són cursos gratuïts. Això és el que s'ha ofert fins ara i també ja avanço que al febrer començaran cursos de nivell C2, que com que són una mica més llargs els que s'estaven fent ara, acaben a final de gener i al febrer tornem a fer oferta de C2 en línia, també, que són tots els que fem de C2. I les inscripcions seran el 4 de febrer per els alumnes, ja són antics alumnes, que en diem preferents, i el 5 de febrer pel torn general. Aquestes inscripcions ja es poden fer directament, o es podran fer, el 4 i el 5, a través de l'aplicació del Consorci. Si algú té algun problema pot passar pels serveis de català i l'ajudarem i l'assessorarem. Però són cursos en línia que ja es poden fer directament des de l'aplicació. El que sí que el requisit per inscriure-s'hi és tenir el nivell C1 i poder-lo acreditar d'alguna manera i si no es pot acreditar fer una prova de nivell. Per tant, ara també és això, és el moment que si algú vol fer el C2 ja pugui entrar a la plataforma i penjar, diguéssim, el certificat que tingui perquè el puguem validar o demanar-nos hora per fer la prova de nivell i així al febrer ja poder-se inscriure al C2.
Encara va tan sol·licitat?
Sí, encara va sol·licitat.
Durarà això?
I segurament això, el 5 de febrer, que és la inscripció general, a la primera hora ja quedaran plenes totes les places. perquè oferim totes les que podem, però, és clar, també hem de fer els altres nivells, no ens podem dedicar només als C2.
Els cursos que heu engegat a Vilafranca, queden algunes places encara, tot i que
sí,
heu arrencat?
Sí, sí, ja van començar la setmana passada, però tots els bàsics, 1, 2 i 3, estan plens i difícilment algú s'hi pot incorporar. Però els elementals, intermedis, suficiència, queden places. I fins aquest divendres encara hi ha temps per apuntar-s'hi, per acabar-los d'omplir. Aquests nivells una mica més alts sempre costa més. Hi ha persones que es queden al bàsic o es queden a l'elemental i ja no volen continuar. Ja consideren que és un nivell que ja en tenen prou per les seves necessitats. I bé, sempre es van perdent alumnes d'aquests nivells. I per tant, amb aquests, doncs, tots queden places. L'elemental 1 i 2, l'intermedi 2 i el suficiència 1, que són els que oferim ara. Si algú no sap ben bé si aquest és el seu nivell, també que ens truqui o ens vingui a veure i li farem una prova i mirarem si encara s'hi pot afegir i començar aquesta setmana, encara que hagin fet dues o tres sessions. Fins divendres encara hi ha temps.
Doncs anem a Ràdio Sant Sadurní, on avui ens parlen de barbuts i després arrenca el concurs.
I una setmana més, saludem de nou la Sílvia Catassús de l'Oficina de Català de Sant Sadurní. Sílvia, molt bon dia, com estem?
Molt bé, bon dia.
Ple gener, molt de fred.
Sí.
I setmana dels barbuts, per tant, avui aprofitarem per parlar-ne.
Exacte, som a la setmana dels barbuts, que popularment és considerada com la més freda de l'any i, efectivament, ha començat freda. I bé, per què es diu així, Setmana dels Barbuts? Doncs es diu així perquè la imatgeria religiosa representa els sants d'aquests dies amb una barba llarga i espessa. Mm. Podem dir que va començar ahir, dia 13, amb Sant Hilari, i demà, dia 15, serà el dia de Sant Pau Ermità, també el dia de Sant Maur, que també es pot dir Maura o Mauri, i després tenim Sant Antoni Abat, que és dels sants més populars d'aquesta setmana, i s'allarga fins Sant Fructuós, dia 21, i Sant Vicenç, dia 22. Tots aquests van amb barba, són barbuts. Alguns refranys i dites d'aquesta setmana són la setmana dels barbuts, setmana d'esternuts...
Totalment.
Totalment. També es diu que els qui neixen la setmana dels barbuts són molt peluts. I bé, fa més fred que la setmana dels barbuts, és una comparació que es fa servir. També es diu fred i vent la setmana dels barbuts, també ha fet vent aquests dies. I n'hi ha un que diu que la pluja de la setmana dels barbuts, cada raig val 5 escuts, perquè es considera que és una pluja molt bona per als conreus. Em sembla que no la veurem gaire. Però bé, això és la dita popular. Bé, un dels sants més populars d'aquesta setmana és Sant Antoni Abat, que s'escau el dia 17 de gener, aquest any és aquest divendres que ve. I Sant Antoni Abat, durant segles, ha estat considerat el protector de tots els animals útils per a les feines del camp i, per extensió, de tots els animals domèstics, i és el patró de tots els oficis que tradicionalment han necessitat animals per a la seva feina, com ara pagesos i traginers, que són els que transporten mercaderies. Com a patró del gremi dels traginers, beneeix les cavalleries i presideix les cavalcades dels Tres Tombs, que és aquesta festa que se celebra aquests dies a molts indrets entre el dia 17 i el diumenge més proper, el dia 17. Es diu els Tres Tombs perquè el ritual consisteix a fer tres tombs amb els cavalls i altres animals domesticats al voltant de l'edifici de l'església dedicada a Sant Antoni, si n'hi ha, i si no, a la imatge del sant, des d'on es beneeixen els animals. Per acabar, ens aturarem en la paraula tom, perquè té una etimologia curiosa. Tom prové del verb tombar, i aquest té un origen expressiu imitatiu d'un so com tum, propi d'un cos que rodola per terra. Els significats de tom són giro volta que fa una cosa en caure, mitja volta donada alguna cosa per alguna cosa, com per exemple donar un tom a la clau. També canvi que experimenta en la seva marxa alguna cosa, per exemple, la vida de l'home dona molts toms o el temps ha donat un tom. També hi ha aquesta expressió que és venir a tom o no venir a tom, és venir a propòsit, una cosa. I també és una passejada curta tornant al punt de partida, segons la definició de diccionari. Sortim a fer un tom o a donar un tom, es pot dir de totes dues maneres. Justament la setmana que ve parlarem d'això, de quan fem servir donar i fer, perquè hi ha una certa confusió amb aquests dos verbs.
Ens apuntem, Sílvia, i la setmana vinent reprenem aquí el fil. Moltíssimes gràcies, com sempre, per ser una setmana més amb nosaltres al Català al carrer, i ens retrobem la setmana vinent. Que vagi molt i molt bé.
Gràcies, adéu.
Déu-n'hi-do el fred que han portat els barbuts aquest 2025. Sí. Avui sí que s'està, avui i aquesta setmana s'està complint la tradició.
Sí, i tant, això dels barbuts. Vaja, per algun motiu deu ser que hi ha aquest refrany.
Segur que té una explicació científica. Sí. Això segur. Ara passen un parell de minuts d'un quart de 12 i engeguem el concurs. Recordem el telèfon per jugar i participar, 93-827-2626. I veig ja el Marc agafant aquestes primeres trucades. Teresa, com ho farem avui? Què proposes?
Va, què fem? Començarem per un refrany, com cada setmana, i després les altres preguntes seran relacionades amb parelles de paraules. Us diré una frase amb dues paraules possibles que poden anar en aquell context, de paraules que s'acostumen a confondre, perquè poden semblar sinònims, perquè s'assemblen d'alguna manera, perquè tenen interferències amb el castellà, pel que sigui, a vegades ens equivoquem de paraula adequada. Doncs bé, us diré la frase, les dues paraules, i m'haureu de dir quina de les dues és la que va en aquell context. Jo crec que totes són fàcils, eh? A veure, el refrany d'avui, la primera, comença dient «Hi ha més dies...» i l'hem de completar. Jo crec que només amb aquestes quatre paraules ja podem saber hi ha més dies que què, eh? Hi ha més dies. I després anem per les parelles de paraules. A veure, em pots dir la teva adreça? Et vull enviar una postal. O em pots dir la teva direcció? Et vull enviar una postal. Què m'has de dir, la teva direcció o la teva adreça per enviar una postal, eh? Aquesta seria la segona, i ja us en dic una altra. L'han nomenat directora del nou museu local. O bé, l'han anomenat directora del nou museu local. Què us sembla, en aquest cas, d'un càrrec? L'han nomenat o l'han anomenat?
La diferència és una A davant?
Una A, sí. Només amb aquesta diferència, doncs, el significat de la paraula canvia. A veure com va.
Comença a sonar el 93-827-2626 i molt més que volem que soni. Eulàlia, bon dia.
Hola, bon dia.
Tens el número 1?
Com sempre, sí, pot ser.
I com sempre, pots triar?
Jo ja sabeu que triaré el refrany.
I tries el refrany,
esclar. Té debilitat pel refrany.
molt bé, vinga, ja està bé. Aviam, doncs què et sembla? Si hi ha
no
més dies...
Que llangonisses.
A veure com m'ho has dit, tu, això?
Que llangonisses.
Molt bé. Molt bé el refrany, eh? Hi ha més dies que de fet seria que llonganisses. Però ja ho has dit bé, perquè això de les llangonisses doncs és un col·loquialisme, un dialectalisme, eh? Una mica en aquesta zona diem llangonissa en comptes de llonganissa.
Ah, però llonganissa, doncs.
Sí, la paraula normativa, si la busques al diccionari, diu llonganissa. Això és la paraula del català estàndard. Però ja sabem que hi ha variacions i que a cada zona hi ha paraules que es diuen una mica diferent, i això passa amb moltes paraules. I no vol dir que estiguin mal dites, sinó que són coses locals d'aquella zona. Val. Que si ho hem d'escriure en un text, hauríem de posar llonganissa, que és la forma normativa. Però quan parlem podem dir llangonissa, i fins i tot he trobat que també hi ha llocs que es diu llenguanissa,
Això ja
no sé, com una mica d'influència de llengua.
Més complicat.
Sí, en canvi llangonissa l'únic que hem fet és canviar dues lletres, un intercanvi de lletres.
Però no hem dit llangonissa, no sé per què.
Sí, sí, sí.
Aquí diem llangonissa.
Sí, en general a aquesta zona la gent diem llangonissa, eh?
Que aviam, per mi llangonissa és, o sigui, el fuet, per dir alguna cosa.
Sí.
Però hi ha gent que llangonissa és la salsitxa, la salsitxa.
Sí, això també...
Que em diuen salsitxa. Sí. Jo a casa sempre n'hem dit salsitxa. Sí. Perquè jo em feia, vull dir, nosaltres elaboràvem i fèiem salsitxes. Sí. No fèiem llangonissa. Mm. Saps?
No, això també depèn de la zona. Hi ha zones que sí, en diuen llangonissa d'això, com és com una mena de botifarra i en diuen
la llangonissa, el que fem la pilota, el que s'escaliva, no? El que es posa la brasa. Sí,
sí, crua, vaja, no?
Sí, ja, exacte. Sí.
Però doncs jo en dic salsitxa.
Sí.
I
sí, sí.
Hi ha molta gent que et diuen llangonissa.
Però per aquí el Penedès i aquesta zona no, eh? Jo crec que és cap a alguna altra banda que sí, això també depèn. Bé, són aquestes coses locals, eh?
Ai, que t'has de cuidar.
Però molt bé.
I no, ja fa dies, que dura la broma.
Sí, això s'allarga aquest any, eh?
Vull dir que no hi ha manera d'aclarir-ho, eh?
No ens deixen els virus, ens acompanyen dies i dies.
Sí.
Doncs tranquil·litat, que hi ha més dies que llonganisses i de mica en mica, eh? Val més esperar, sortir, fer activitats i curar-se bé.
De moment no surto jo, estic desada.
Ben fet.
Molt bé.
Cuida't, Eulàlia.
Vinga.
Gràcies.
Adéu.
Adéu.
Adéu. Adéu, adéu.
I amb el número 2 saludem la Mercè. Bon dia. Hola, Mercè. Marc, tenim la Mercè? Sí? Hola.
Sí, sí.
Bon dia.
Hola, ara. Bon dia.
Bon dia. Tens el número 2 i pots triar. Hi han dos parelles de paraules.
Sí. Què et sembla?
No, es pot repetir, sisplau.
Sí. La que tenia, que hem dit la segona. Em pots dir la teva adreça? O bé, em pots dir la teva direcció?
La
perquè
teva
et vull
adreça,
enviar una postal. Eh?
La teva adreça.
Adreça, molt bé, molt bé. Ara ho veiem molt clar, però a vegades sentim a dir direcció encara, eh?
Sí, sí, sí.
Doncs exacte, per indicar el lloc on vivim hem de donar l'adreça. En canvi, la direcció és una paraula que també existeix, que és correcta, però té un altre significat. De la direcció d'un negoci, o el lloc cap on anem, cap a la dreta o cap a l'esquerra, això també seria la direcció. Mm-hmm. I en el lloc on vivim és l'adreça, i també recordem que tenim l'adreça electrònica, eh? Avui dia l'utilitzem molt, i quan donem la nostra adreça, doncs no hem de dir el correu electrònic, sinó l'adreça electrònica, la referència on ens han d'enviar un correu. Eh? Mm-hmm. Això seria l'adreça electrònica.
Doncs
molt bé.
Arribar i moldre, Mercè, felicitats, sí, sí. I sort amb aquest dos.
Gràcies.
Que vagi
bé. Adéu, bon dia.
Adéu, bon dia. I encara hi ha una parella de paraules i aviam si la Rosa Maria l'encerta. Bon dia.
Bon dia.
Hola, tens el 3, Rosa Maria.
Molt bé. Em sembla que era amb la A, anomenar. És que com que ja ho has dit ja fa estona que estic aquí...
Sí.
Perquè...
Va, t'ho torno a repetir, t'ho torno a dir.
Eh?
La pregunta era, l'han anomenat directora del museu o l'han nomenat directora?
No, és anomenat. Em va.
Em va.
Em va.
Doncs no, no és amb la va, és sense la.
Bueno, doncs mira. Jo hauria dit que era amb va,
sí.
Anomenat.
Doncs anomenar és dir el nom d'algú. L'anomenen Maria, aquesta persona, per exemple. A ella l'anomenen. Però, en canvi, el que és donar un càrrec, donar una funció, és nomenar. O nomenar primer ministre, o nomenar president, o tot això. I el que és dir el nom és anomenar.
Val, doncs jo ho he confós i he pensat que era tot igual anomenar, saps?
Veus,
no,
doncs...
No passa res.
Molt bé, mira, ja ens ha servit per aclarir
això,
alguna cosa.
Això, una cosa més. Sí,
això
sí.
Mateix.
Com la primera senyora que deia que allò de les llangonisses o llonganisses...
Sí.
Bé, això passa, eh? Però això és el mateix com el 60, que normalment diem 60.
60,
no?
Sí.
60, no?
Sí, sí,
però
sí.
Però no diem 60.
Hi ha moltes paraules, són això, localismes,
sí.
O
sí,
això,
sí,
la llengua més col·loquial, que utilitzem així, però quan l'hem d'escriure, doncs ja sabem que hem de posar-hi 60, per exemple.
Sí, sí. Exacte,
molt bé,
això,
molt bé. Sí, sí.
Bueno, pues
perfecte.
Això.
Gràcies. Sort amb el 3. Adéu, Rosa Maria.
Adéu, adéu.
I ara saludem la Maria Assumpció. Bon dia. Hola.
Sí, ara podem.
Hola, sí, ets tu, Maria Assumpció. Bon dia.
Bon dia.
Tens el 4.
Vale.
I si pots abaixar una mica la ràdio...
Sí, sí, sí.
Val, així no sentirem l'eco. Perfecte. T'has quedat sense paraules dobles, però escolta atentament que la Teresa te'n proposa un parell.
Va, te'n dic dues, eh? Així podràs triar.
Vale.
A veure, en aquell article hi ha una cita d'un llibre de Quim Monzó. O bé en aquell article hi ha una citació d'un llibre de Quim Monzó. Això no, en els articles a vegades hi ha una frase d'un altre autor, no? Doncs això en diem que és una cita o és una citació. Aquesta és l'una que, hauries de dir. I l'altra, a la manifestació hi va assistir un gran número de persones. O bé, a la manifestació hi va assistir un gran nombre de persones. Número o nombre? Com ho veus?
A veure, la primera.
Vas per la primera, va.
Bueno,
prova, prova.
Tot que he quedat així, no el puguem rumiar.
Clar.
Diria cita.
Cita. En aquell article hi ha una cita d'un llibre de Quim Monzó. Doncs no, no és cita. És citació.
Citació.
Sí. I això que és veritat que sovint diem cita, per això l'hem posat, eh? Perquè quan anomenem una frase d'algun autor, d'un altre llibre, això, doncs hi ha la tendència a dir que allò és una cita. Però no, és una citació. Una cita és quan ens donen dia i hora per anar al metge, per exemple.
Vale, sí, eh? Sí, sí.
Això és tenir cita. Això amb l'època de Covid ho vam utilitzar molt, eh? Les visites amb cita prèvia.
Doncs. I encara ara...
això ja s'ha quedat.
Hi ha molta administració que li ha costat treure-s'ho.
Però aquesta paraula de la cita l'hem utilitzat molt, no? Quan tenim dia i hora per fer una cosa. En canvi, quan anomenem alguna frase d'algun autor, doncs això és una citació.
Citació, molt sí. Bé.
D'acord?
Vale.
Molt bé.
Gràcies,
moltes gràcies.
4.
Adéu-siau. Gràcies, bon dia.
Adiós,
bon dia.
Que vagi bé.
Adiós.
Així que ens queda, Teresa?
Sí, mira, ens queda aquesta última. A la manifestació hi va assistir un gran número de persones o hi va assistir un gran nombre de persones. Això és el que encara hauríem de resoldre. Mentrestant, us puc explicar alguna cosa que m'ha quedat per aquí?
Sí, deixa'm recordar l'incentiu. El premi és un llibre de tapa dura per nens i nenes a partir de 6 anys, que es diu Els Germans Corb, i que ens permet enlairar-nos amb aquest parell de cries de corb i riure amb les seves ocurrències. Són uns simpàtics animalons que viuen al bosc de Samala, un indret on ningú no té pressa per créixer. És el nostre premi, així que esperem aquesta última trucada. I volies afegir alguna cosa de totes les paraules que hem anat dient?
A veure, alguna cosa que no he dit, que tenia per aquí. Sobre hi ha més dies que llangonisses, o que llonganisses, ja la frase es pot allargar més. Sempre passa aquests refranys, hi ha la versió llarga. I la versió llarga diu, hi ha més dies que llonganisses, més setmanes que botifarres i més anys que capellans. Ja, això, si voleu utilitzar, la versió llarga. Bé, sobre l'adreça i la direcció ja n'he parlat, però sí que m'ha sortit una paraula, una expressió que he trobat curiosa, que és contradirecció. A vegades diem, aquest cotxe va contradirecció o va en contradirecció o com ho escrivim amb un guionet tot junt. Doncs bé, això és una expressió que està formada per dues paraules, contra i direcció. Per tant, van separades, no s'escriuen en cap guionet entremig i tampoc hi hem de posar un en al davant. O sigui, un vehicle circula contra direcció, no circula en contradirecció, que és aquest en que a vegades hi ha tendència a posar-hi al davant. I bé, sobre el nomenat i l'anomenat, ja us ho he explicat, i la citació, sí que us he de dir que en els termes d'administració i de dret, sobretot en els jutjats, utilitzen aquesta forma citació per quan t'envien un document en què et convoquen a presentar-te un dia i un lloc al jutjat. Això sí que és una citació judicial. Però per la resta citació només és quan esmentem un paràgraf o una frase d'algun autor. I cita, doncs, vol dir quan marquem un dia i hora per fer alguna cosa.
No hi ha trucades, per tant, quedaran deures per dimarts vinent.
Vinga, mireu-vos bé això del nombre i el número, que ho repassarem.
Val, i regalem el llibre. Surt el número 2, per tant, Mercè, passa per Ràdio Vilafranca, que el llibre és tot teu. Gràcies, Teresa.
Adéu, fins dimarts.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, encetem el repàs a les notícies. Us parla Eric Guijarro. Les biblioteques de Calafell han fet una passa més cap a la inclusió, incorporant dispositius per millorar l'accessibilitat a persones amb dificultats visuals i auditives. Aquesta iniciativa forma part del projecte impulsat pel Departament de Cultura de la Generalitat per potenciar l'accessibilitat a les biblioteques sense cap cost per l'Ajuntament. Per les persones amb dificultats de visió, s'han posat a disposició diferents models de lupes digitals que permeten llegir amb més comoditat. Això facilita l'accés a llibres, revistes i altres materials físics. Per altra banda, les dues biblioteques del municipi han instal·lat bucles magnètics a les taules d'informació. Aquests dispositius electrònics transmeten el so mitjançant bucles d'inducció, facilitant la comunicació per persones amb audiòfons o implants coclears. Les zones amb bucles magnètics estan senyalitzades amb el símbol d'accessibilitat auditiva. Tot i aquestes millores, cal continuar treballant per fer les biblioteques realment inclusives, considerant altres necessitats com llibres en braille, lectors de pantalla o una major disponibilitat d'audiollibres. Tornant als tradicionals Tres Tombs de Vilafranca en el marc de la festivitat de Sant Antoni, amb l'objectiu de plegar carros, carruatges i cavalls muntats a la vila el proper diumenge 19 de gener. D'aquesta manera, l'associació Amants dels Cavalls, Sant Antoni Penedès, manté la tradició de la festa de Sant Antoni Abat, patró dels animals. Es tracta d'una festa amb celebracions arreu de Catalunya durant l'any i que honora la tradició. El primer tomb per demanar protecció pels animals, el segon per demanar una bona collita i el tercer per demanar salut per les persones. Al Penedès, els tres tombs estan molt vinculats a la història del camp, dels agricultors i de la vida familiar. Aquest 2025, els Tres Tombs concentraran l'activitat pel públic a la Rambla de Sant Francesc, amb l'espai Tres Tombs Vilaparc, on a part d'haver-hi l'escenari principal com a punt neuràlgic dels Tres Tombs, hi haurà un fotocall, l'exposició de miniatures de carros i carruatges i la venda del tradicional tortell de Sant Antoni. Els participants s'aplegaran a primera hora del matí a la zona esportiva i l'aparcament de l'auditori en la tradicional concentració i esmorzar popular. A tres quarts d'una, des de l'Avinguda Catalunya, s'iniciarà la cercavila passant pel carrer Eugeni d'Ors i el carrer Pere el Gran. Aproximadament a la una del migdia començarà la benedicció dels animals i els cavalls de la cercavila davant l'església de Sant Francesc, des d'on s'iniciaran els tres tombs, passant pels carrers Sant Pere, Rambla Sant Francesc, Avinguda de Tarragona i carrer Verdaguer. La Biblioteca Neus Català de Sant Martí Sarroca acull fins a tres activitats aquesta setmana. Aquest mateix dimarts a les 7 de la tarda s'ha programat la xerrada Descobrint els hàbits saludables, a càrrec del martinenc Jonathan de la Rúbia. Per dimecres a les 11 del matí s'impartirà la conferència oberta a tothom sobre l'òpera La Traviata, a càrrec de Pol Avinyó. És una activitat organitzada pel Club de Lectura prèvia a la sortida al Gran Teatre del Liceu del proper dia 22 per anar a veure aquesta òpera. I dissabte 18 de gener a les 11 del matí hi haurà sessió del cicle Cineixic, cinema infantil en català, amb la pel·lícula Zoc, Dracs i Heroïnes, recomanada a partir de 3 anys. Després de l'ajustadíssima victòria de diumenge per 1-0 amb l'Alpicat, el Noia tanca la primera volta de l'Hockey Lliga en la 8a posició de la taula, empatat a punts amb el Calafell, 7è, i encadenant dues victòries consecutives, fet que no passava des de l'octubre. Amb la classificació per la Copa del Rei segellada, els sadorninencs aconsegueixen el primer dels objectius i arrencaran diumenge la segona fase de la temporada. Sigui com sigui, el Noia arrencarà diumenge la segona volta de la competició domèstica a 1:15 del migdia, rebent la visita del Calafell en una setmana de doble compromís, i és que abans, dijous, a 8:45 del vespre, rebrà el Barça en la 6a jornada de la Champions League.
Penedès en xarxa.
Passen gairebé 6 minuts de 11:45. Coincidint amb la setmana dels barbuts, han arribat les baixes temperatures i un bon pla per aquests dies pot ser sofà, manta i sèrie o tele. I sobretot si heu caigut a causa d'algun virus. Així que al Pantalles us portem avui una selecció de les novetats que ens ofereixen les plataformes de streaming i també algunes novetats de la tele clàssica. Comencem amb les sèries que s'estrenen a les principals plataformes. Avui a Filmin arriba Little Bear, multipremiada sèrie que segueix una de les milers de nens i nenes indígenes canadenques segrestades als anys 60 i donades en adopció forçosa a famílies blanques. Ho fa a través de la història d'Esther, una dona que, en vigílies del seu casament, intenta reconstruir el passat. Ella és, en realitat, Bézique Little Bear, una nena de 5 anys que van treure per la força de la reserva de Long Pine i va ser adoptada per una família jueva de Montreal que la va rebatejar com a Esther Rosenblum. Quan arriba a la vintena i a punt de casar-se, desesperada per retrobar-se amb la família biològica, viatja a les praderies canadenques per descobrir el misteri que s'amaga darrere la seva pretesa adopció.
He estado pensando mucho en mi verdadera familia. Tengo recuerdos de ellos que me vienen. Y quiero averiguar qué les pasó.
Sus hijos fueron rescatados. Están bajo el cuidado y la protección del gobierno.
Ahí es donde los llevan.
Lo que tienes que pensar, estoy salvando a esos niños de una vida de pobreza.
Busco a los miembros de mi familia.
Es que su expediente está sellado. Pero había una nota que decía que tiene una hermana, Dora Muller, que desea ser contactada.
Ya no vive aquí.
¿Tiene idea de dónde podría estar?
¿Fueron cuántos, 27 niños los que se llevaron de aquí?
Miles. És la història de l'Esther, una d'aquestes milers de nens i nenes indígenes del Canadà que van ser segrestats i donats en adopció. La sèrie es titula Little Bear i la podeu trobar a partir d'aquest dimarts mateix a Filmin. Demà dimecres a Netflix, Con Amor, Meghan. Sí, sí, aquest Meghan és Meghan Markle. És una sèrie produïda per la duquesa de Sussex que reinventa el gènere dels programes d'estil de vida, combinant consells pràctics i converses amb noves i velles amistats. A través de 8 capítols de poc més de mitja hora, Meghan Markle comparteix consells i trucs personals, apostant per la diversió, per sobre de la perfecció, i demostra com crear alguna cosa bonica pot ser fàcil, fins i tot en moments inesperats. Els seus convidats i ella mateixa ens animen a posar fil a l'agulla, a la cuina, al jardí i a tot arreu.
Let's go. I've always loved taking something pretty ordinary and elevating it. Surprising people with moments that let them know I was really thinking of them.
What? This is probably one of the most glamorous moments of my life.
It's magic!
I'm gonna share some little tips and tricks. I see what color I gravitate to, and everything goes from there. And how you can incorporate these practices every day. That's what you want. You want that shape and texture.
Come on. Yeah. Mm.
This is about connecting with friends.
8 capítols sobre estil de vida, sobre com convertir coses lletges en boniques, a càrrec de la duquesa de Sussex, Meghan Markle, que tindreu a partir de demà a Netflix. Do you believe in magic?
We're not in the pursuit of perfection.
Canviem de registre. Demà a Netflix també, Desorden Público. És un thriller policíac italià en el qual, en una nit d'enfrontaments violents a la vall piemontana de Susa, un equip de la unitat mòbil d'antiavalots de Roma perd el seu cap. Un cap que no era com els altres. Va haver d'aprendre a combatre el caos i els problemes amb mètodes extrems i amb l'harmonia d'una tribu que era gairebé família, el seu equip. Una família que amb el nou cap, Michele, haurà d'aprendre a dirigir. Per a ell, equips com aquest simbolitzen una vella escola que cal refundar.
Coge la porra.
Esta es la unidad móvil de Roma. Necesito diplomacia y fuerza bruta. Para un policía como usted, no habrá sido nada fácil trabajar con esta unidad.
¿A mí me lo preguntas?
Esta noche los reventamos. La gestión del equipo fue un desastre.
Yo solo quiero entender quién es el responsable de mandar a la UCI a un chaval. Todos sus compañeros están mintiendo. Cuento con su ayuda. A no ser que esta unidad también le haya cambiado.
Desorden Público, thriller policíac italià que demà tindreu a Netflix.
Agatha, ¿cómo se sentiría?
Mamá, no quiero que estés mal.
I aquest dijous a Netflix arriba la segona temporada de Besos Kitty. És una nova entrega de la comèdia romàntica juvenil, l'spin-off de A todos los chicos de los que me enamoré. Ara la jove Kitty Song torna a Seul per estudiar un nou semestre a la KIS i per primera vegada en molt de temps està soltera i ve disposada a començar de zero. S'han acabat els jocs i els drames. Pot ser que quedi amb algú de tant en tant, però res de seriós. Ara bé, l'amor no és l'única cosa que l'amoïna. Una carta antiga de la seva mare l'obliga a embarcar-se en una bogeria de viatge. I les cares noves de la Kiss porten canvis. Quan surten a la llum els secrets i els vincles es posen a prova, la Kitty s'adona que la vida, la família i l'amor són més complicats del que s'havia imaginat.
You came here to have new experiences and live your life.
Kitty?
You will not be asked back to kiss.
Kitty? Kitty!
What are you dreaming about?
Calculus.
Welcome to spring semester at the Korean Independent School of Seoul.
There's my chaos queen.
Hi. Dude, I'm so happy to see you.
Me too.
Also, so happy to share with you how seriously I'm going to take my classes. It's your kiss. Last semester ended with so much drama. This semester, I have my priorities straight. I'm going to hit the books and finally discover who my mom really was. I'm ready to launch Kitty 2.0. We got this, don't we?
És la nova temporada, la segona de Besos Kitty, a partir de dijous a Netflix.
When are you going to find someone you want to be with?
Hey, we've been here.
Si no us acaba de convèncer, dijous mateix i a Netflix també, Enamorados Anónimos, comèdia romàntica turca protagonitzada per Halit Ergenç i Funda Ergit, que hem vist a sèries com Ceniza o Con la soga al cuello. Marcat per una infància que va fer que deixés de creure en l'amor, Zem és l'heroi invisible de l'Hospital de l'Amor, un lloc que va crear per curar els que pateixen mal d'amors. L'èxit i els somnis de Zem ara depenen de Hazal, una persona que entra inesperadament a la seva vida i que, a diferència d'ell, considera que l'amor pot salvar el món.
Buenas noticias. No está enamorada.
¿Cómo?
Sí, está muy claro. Hay algunos sentimientos, pero no hay síntomas. Se enamoró hace ya unos 10 años, sí, pero eso es lógico. No olvide que el corazón es un músculo. Ya no saltamos como antes ni nos enamoramos como antes. ¿No le parece normal? Si la montaña está cubierta de nieve, es que es hora de ir a esquiar. Aquí reconstruimos vidas sólidas como rocas. No estamos jugando al juego de la botella, hacemos ciencia. Hospital del Amor, última oportunidad. No dejes que te arruinen la vida.
El amor no es una enfermedad. Son estafadores, es un fraude.
Os voy a dejar algo claro. Tenéis que acabar con esta tensión.
¿Quién fue quien te rompió el corazón, eh?
pels fans de les comèdies romàntiques turques, que ja n'hem vist unes quantes. Aquesta és Enamorados Anónimos, s'estrena dijous a Netflix.
No t'has enamorado en tu vida. Si algún día te enamoras, te haré la consulta gratis.
Aquestes històries eren estrenes absolutes i ara volem destacar la tornada de dues sèries. D'una banda, aquest dijous, a Movistar Plus, desembarca la segona temporada de Muertos SL, amb 6 episodis de 30 minuts de durada. Aquesta comèdia negra espanyola sobre una funerària és dels creadors de La que se avecina i està protagonitzada per Carlos Areces, Diego Martín, Amaya Salamanca, Adriana Torrevejano i Salva Reina. En aquesta segona entrega, Damaso vol saber si és un Torregrossa, però necessita proves concloents per a l'exhumació. Mentrestant, continua treballant amb normalitat a la funerària, bregant amb les extravagants idees de Chemi, el lideratge de Nieves i accentuant el seu enfrontament amb Vanessa, que segueix conspirant amb les filles de Nieves per aconseguir l'absorció de Torregrossa.
Esta vez hay que apuntar más alto, Damaso.
Estar pendiente de que nada falle.
Y cuidar cada detalle.
Olé.
Y ahora viene la parte más excitante.
Ya están aquí.
Entrevistas de trabajo.
Vas a poder.
Remedio.
Esta va a ser una entrevista muy divertida. ¿Hablas con tu espejo cuando tienes un reto delante?
¿Has bebido? Gracias.
¿Jeff Bezos o Elon Musk? Y hay que mojarse.
Oh.
Si te encontraras con tu yo de 15 años, ¿qué cuatro palabras le dirías?
Innecesario, ridículo, bochornoso.
Otra.
¿Qué ganas tengo de jubilarme?
¿Cuál es tu equipo de la NBA?
És la segona temporada de Muertos SL a partir de dijous a Movistar Plus. I aquest divendres, Apple TV Plus arriba a l'esperada segona temporada de Severance o Separación. Gairebé 3 anys hem hagut d'esperar perquè ens arribi una nova temporada de Separación, la sèrie més punk d'Apple TV Plus. Produïda per Ben Stiller i amb Adam Scott i John Turturro de protagonistes, ens fa una reflexió sobre la vida laboral. Vivim per treballar o treballem per viure? Ciència-ficció de la vella escola, que la crítica ja va lloar molt en la primera temporada i que també n'està parlant molt bé d'aquesta segona tanda d'episodis. En aquesta segona temporada, Mark i els seus col·legues descobreixen les terribles conseqüències que té pertorbar la frontera de la separació, cosa que farà que la seva situació es compliqui cada vegada més.
Their work will be remembered as one of the greatest moments of this planet.
Mr. Scout. I know you're still weighing whether to return to Lumen. But the mark I've come to know is happy.
Hello, is anyone there? Is the board on? It's Mark S. from Macri...
What you all did was one of the most...
Aquesta nova entrega reuneix el repartiment estel·lar, inclòs el nominat a l'Emmy Adam Scott i la guanyadora de l'Oscar i l'Emmy Patricia Arquette, i dona la benvinguda a una nova incorporació, Sarah Bock. És la segona temporada de Separación, o Severance, que podreu gaudir a partir d'aquest divendres a Apple TV+. Now, d'altra banda, les plataformes continuen reinventant-se. Per exemple, avui s'estrenen nous canals a Movistar Plus. Movistar Plus incorpora aquest dimarts 4 nous canals de la BBC. Són BBC History, BBC Drama, BBC Food i BBC Top Gear. Recordem que aquestes 4 marques de la britànica BBC arriben després de les polèmiques baixes de Canal Hollywood, Canal Cocina, Canal Història, Sundance TV, Dark, Extreme, Somos, Odisea, AMC Break, AMC Crime, Canal de Casa, Buen Viaje i En Família, totes cadenes d'AMC Networks, la ruptura històrica amb les quals es va fer pública a mitjans de desembre. I Ràdio Televisió Espanyola comença l'any amb canvis a 2 dels seus programes. 59 segundos té data de tornada a Televisió Espanyola amb un sorprenent nou dia d'emissió i novetats. El programa presentat per Gemma Nierga torna després de l'aturada nadalenca, el prime time de la primera, aquest divendres 17 de gener a les 10 de la nit, estrenant per sorpresa dia d'emissió. Recordem que des de la seva resurrecció a la pública el mes de setembre passat, el format va ocupar durant tot el trimestre passat els dijous a la nit. Així que li desitgem Molta sort en aquesta nova franja a la Gemma Nierga. Divendres torna 59 segundos. I un altre català, Marc Giró, salta el prime time de la primera amb el seu aclamat Late Show. El programa, que fins ara s'emetia per la 2, ocuparà la franja de la mitjanit just després de la revuelta tots els dies de la setmana a partir d'avui.
Españoles, noticia de última hora. Bienvenidos al Late Show.
Después la excitación.
¡Pam, pam, patapam! ¿Se puede superar esto?
Pues ¿quién voy a hacer? Jorge Martín, Martinator.
Esta es mi silla, Temi Late Night.
¡Es lo mejor!
Este martes, en la 1, después de la revuelta.
La veritat és que aquest regal de Televisió Espanyola es pot entendre com una fita per a Marc Giró, però també per al propi gènere Late Night, tan oblidat a la televisió generalista. Encara que ho han anunciat a bombo i platerets, el cert és que aquest notable canvi és puntual, com remarquen des de Ràdio Televisió Espanyola, obrint l'any, diuen, tractant de donar-li més visibilitat al ja reeixit espai de la 2. I atenció, perquè Caiga qui en caiga torna a Telecinco aquest diumenge 19 de gener com a taloner del debat de Gran Hermano Duo 3. El mític programa torna a la principal cadena de Mediaset gairebé 15 anys després del seu comiat, ara capitanejat per Santi Millán, Lorena Castell i Pablo González Batista.
Hemos hecho en Caiga quien caiga una concha de oro. No la gires porque aquí se nos acabó la pintura, entonces no, no queda muy bien.
Que caiga. Si son los que me han hecho famosa en el mundo entero.
Para cuando te recuperes, te voy a dar medio pollo. Aquí lo tienes.
¿Quieres ser mi novio?
Sí.
Ya está.
El coste del transporte desde las islas...
Programant-lo els diumenges a les 10 de la nit, Caiga quien caiga, aquest programa d'actualitat amb tocs d'humor que ara presentarà Millán i companyia, evitarà la dura competència de l'Hormiguero i de la Revuelta.
Solo tengo unas, ¿eh? Las gafas, aunque me las pida, no se las voy a dar.
I una última notícia, la U també està plantejant canvis a la tarda que podrien encabir un dels programes més cotitzats de la televisió estatal dels últims anys. Segons apunten alguns a les xarxes socials, hi ha publicat Lectures. Ràdio Televisió Espanyola s'estaria plantejant traslladar el magazín Ni que fuéramos, protagonitzat per Belén Esteban i Maria Patiño i que dona continuïtat als tertulians del desaparegut Sálvame, un dels espais estrella de Telecinco. Ara per ara el format es troba dins la programació del canal TEN, amb unes emissions que acumulen a escala estatal una audiència que destaca entre totes les cadenes temàtiques. També es projecta en simultani a un canal propi a Twitch, on el programa suma una bona part de la seva bona audiència. Si voleu practicar o us veieu obligats a practicar el sofà manta i sèrie a causa dels virus, aquí teniu moltes opcions. I ara la Lourdes compartirà una història, una notícia amb tots nosaltres i plegats decidim si és certa o falsa, quan vulgui, Lourdes.
Doncs avui us porto, no sé si us heu trobat mai, però quan viatgeu, allò de trobar un lavabo que sigui públic, us suposa algun problema?
Hi ha països on costa.
Doncs precisament per aquestes coses han ideat un app per a trobar banys públics a tot el món. I explico. Buscar un bany públic en una situació d'emergència doncs pot arribar a ser una experiència estressant i vergonyosa, fins i tot. Doncs Toilet Finder és una aplicació gratuïta que soluciona aquest problema en oferir un mapa amb més de 150.000 banys registrats a tot el món, però a més amb informació detallada sobre la seva ubicació i característiques. Aquesta eina permet trobar ràpidament els sanitaris més pròxims a través d'un sistema de geolocalització. Els banys apareixen marcats en el mapa amb icones blaves i cada ubicació inclou informació sobre si és gratuït o de pagament. pagament, com és l'establiment on es troba, si és un restaurant, un centre comercial, i fins i tot la qualificació que li han posat altres usuaris. La interfície és simple, intuïtiva, molt important a l'hora de ser usada en situacions d'urgència. En seleccionar on va, l'aplicació mostra la distància exacta i ofereix indicacions pas a pas per arribar. En pressionar la icona de la persona caminant, es desplega així una llista detallada amb els carrers i metres que cal recórrer fins al destí, similar a qualsevol aplicació de navegació. Els usuaris poden contribuir a la base de dades a través del botó Addicció, que permet agregar nous banys que descobreixen. De fet, els més generosos deixen també les contrasenyes d'accés per als banys que demanen clau. Aquesta aplicació resulta molt útil si ens trobem en un barri desconegut o si simplement tenim una urgència. Està disponible en format gratuït per a iOS i Android. Però la pregunta és veritable o és falsa?
Existeix o no aquesta app per trobar un servei públic?
Ostres, què dius?
Jo diria que sí, perquè és veritat que és una mancança i que algú deu haver pensat que seria útil i que hi hauria filó, que hi hauria negoci, que interessaria. Jo diré que sí, que algú ha tingut aquesta bona pensada.
És certa.
Sí.
Fa relativament poc que està en marxa i m'ha semblat curiós ara que molta gent està viatjant o que mirem ja de cara a Setmana Santa, tot i que encara queda una mica. Si ens hi trobem, doncs podeu posar-la a iOS o Android, a Google Play o l'altre que no me'n recordo com es diu, a posar Toilet Finder i ja està. Us les descarregueu i geolocalitzeu.
I vas més tranquil per la vida, no?
Doncs sí, la veritat, sí. Perquè t'agafen un lloc estranger i dius, i ara què?
Sí, sí.
O no t'entens amb l'idioma.
Una altra cosa és l'estat en què te'l trobaràs, al toilet. Però bé,
almenys
el localitzes.
Això és un altre tema.
Doncs bona pensada. Està bé disposar d'aquesta eina, d'aquesta app, com et diem. Lourdes, gràcies i fins demà.
Fins demà. Adéu-siau.
L'equip del Penedès en xarxa s'acomiada, us diu adeu, fins demà a les 9:06.